Ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Quan tens una malaltia neurodegenerativa, a poc parts de tu s'apaguen. El que no es perd mai són les ganes d'ajudar. El 15 de desembre, truca per les malalties neurodegeneratives. La Marató de TV3. La solidaritat no degenera.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Per Nadal, Ràdio Estel.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Hola, molt bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us saludem avui dissabte 14 de desembre, en una setmana molt especial per a les persones cegues i deficients visuals de tot l'Estat. I és que l'ONCE ha fet 75 anys d'història, concretament ahir, festivitat de Santa Llúcia. El 13 de desembre de 1938 naixia l'ONCE. Molts han estat els actes organitzats per commemorar aquesta data, tot i que nosaltres, a Catalunya sense barreres, volem destacar-vos un de molt important. El Papa Francisco ha rebut aquest passat dimecres una delegació de més de 130 persones amb discapacitat de l'ONCE i la seva fundació. Va ser un moment molt emotiu, molt i molt emotiu, que dona força per continuar endavant en la tasca de la integració. I dit això, amb molta alegria, donem ja pas als continguts que compartirem aquest vespre de dissabte o migdia de diumenge. De desembre, avui ens visiten a Catalunya sense barreres amb Víctor Ballarri, director del Club Creixa. És una comunitat de cooperació entre empreses, institucions i entitats al servei de les persones amb especials dificultats d'ocupació, com el nostre col·lectiu, les persones amb discapacitat i malaltia mental. Cisco Bages és el periodista de les causes trobades. Aquest vespre inaugura una secció per portar-nos temes socials i solidaris, exemples de lluita i reivindicació a favor dels més febles. Tercera convidada, la Maria Assumpció Vilà, és la síndica de Greuges de Barcelona, una institució que té la funció de defensar els drets i les llibertats dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona, la síndica de Greuges de la capital catalana. Ens preguntem, un col·lectiu com les persones amb discapacitat i malaltia mental presenta moltes queixes a la síndica? Ho sabrem de seguida. I en temps de tertúlia, espai per a les persones amb malaltia mental, en Fèlix, Cristian, Nacho i Maria ens explicaran com viuen ells i elles les reunions familiars en períodes on són molt freqüents, com ara les festes de Nadal. Un esforç de socialització per ells o agradables estones amb bona companyia. Dicotomia que els nostres contertulians ens explicaran al final de Catalunya sense barreres. Amb tot això i més, ens posem en marxa, com sempre, al costat del nostre estimadíssim Toni Huguet, al control de so. Comencem. I ara passa a la secció d'Història i Discapacitat, on la Carmina Coromines ens presenta cada setmana un personatge relacionat amb el nostre col·lectiu. Avui, el millor violinista viu del món afectat de poliomielitis.
Bona tarda. Isaac Pelman està considerat el millor violinista viu del món. Als 4 anys, degut a una poliomielitis, va perdre el moviment de les cames, veient-se en la necessitat d'utilitzar crosses. Va estudiar a l'Acadèmia de Música de Tel Aviv fins mudar-se als Estats Units, on es va presentar a l'audiència nord-americana al programa d'Ed Sullivan. Als 13 anys va ingressar a la Juilliard School. Va debutar al Carnegie Hall com a solista el 1963 i el 1964 va guanyar la Leventritt Competition. Sol interpretar els seus concerts amb un Stradivarius. Els enregistraments de Pelman apareixen a les llistes dels més venuts i ha guanyat 15 premis Grammy. Va ser el violí solista de les pel·lícules La llista de Schindler i Memòries d'una Heisa. És un gran defensor de la igualtat dels drets de les persones i de les que viuen alguna situació de discapacitat. No és partidari de parlar de política i es val de la seva música per trobar l'apropament entre jueus i palestins. Pelman és un exemple de com és possible sobreposar-se a una situació de discapacitat posant la creativitat i el talent per davant de qualsevol forma de victimisme.
Catalunya sense barreres a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Anna Hernández.
Iniciem el programa d'aquest dissabte 14 de desembre, o diumenge, si ens escolteu en repetició, al costat d'en Víctor Ballarri. És director del Club Creixa, tot i que acumula una llarga trajectòria, uns anys al capdavant de l'ICAS, de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Senyor Ballarri, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut al programa.
Moltes gràcies.
Havia de treure que aquesta dada... Com veu els serveis socials del país, senyor Ballarri?
Això no estava en el guió, eh?
No! Sol passar.
Jo veig els serveis socials d'aquest país, de Catalunya, fluixos. Els veig fluixos i els veig fluixos arreu de l'Estat. Crec que no tenim una prioritat en polítiques socials en general i potser és la cultura que hem anat creant. Una cultura en els serveis socials bàsicament segueixen sent assistencials, quan en realitat haurien de ser promotors de la persona, promotors d'una societat més cohesionada, més solidària. Però no és una originalitat de Catalunya en aquest cas.
Senyor Ballarri, quan vostè estava al capdavant de l'ICAS, al costat del conseller Comas, anys 97, 98, és correcte?
Sí.
Rebien moltes crítiques per part del món associatiu, del moviment de la discapacitat i altres entitats socials, no? Troba que el moviment està com més adormit en aquest moment?
A la mesura que s'han anat fent coses i s'han anat cobrint les necessitats més perentòries, possiblement aquest moviment es va configurar per reivindicar bàsics, no pas per fer aquest salt d'una protecció, d'una assistència a una promoció de la persona, a una autonomia de la persona, a una, anem a dir, normalització i acceptació de la diversitat com una riquesa. Tots aquests elements, que són els que realment tindrien que configurar la política social del futur, tots aquests elements són més subtils. Costa més reivindicar-los, costa més cohesionar la gent. També és cert que s'han anat creant estructures en el moviment associatiu que a vegades no són grans motors de canvi.
El cas és que vostè ara s'ha passat de bando, no sé si és correcta l'expressió, perquè està al capdavant del Club Creixa.
No m'he passat de bàndol. Jo estic col·laborant amb un projecte que és cooperatiu, un projecte que el que cerca és que les entitats, que a vegades cadascú ha anat fent massa la seva botigueta, per dir-ho així, recordeu que som un país encara avui en dia bastant de botiguers, i ens agrada molt tenir cadascú la seva botigueta parada, doncs estem intentant, i són els socis sobretot que ho estan mirant de fer, de crear empreses socials més potents, amb més força, amb més capacitat de crear ocupació, que és del que es tracta.
El Club Creixa és una comunitat de cooperació justament entre empreses, institucions i entitats d'iniciativa social. I vostès diuen que estan al servei de les persones amb especials dificultats d'ocupació, que, senyor Ballarri, són moltes.
són moltes persones i la gran majoria dels que diem persones amb especials dificultats d'ocupació estan a l'atur i estaran a l'atur la gran majoria si no es canvien les coses. És cert que avui en dia és difícil parlar d'això, perquè tenim un 25% d'atur, tenim moltes persones que ja estan amb atur de llarga durada, que tècnicament això, a segons quins països europeus, estaríem dient que ja són persones amb especials dificultats, no? Però quan ens trobem amb una persona amb discapacitat intel·lectual, amb una persona amb malaltia mental, amb una persona que ha tingut una trajectòria de marginació, que aconsegueixi una feina és heroic. Que aconsegueixi una feina per ell mateix, que un empresari li ofereixi una feina, és quasi que et toqui la loteria. Llavors, per això es van crear els centres especials de treball i es van crear les empreses d'inserció. Es van crear aquests recursos justament per facilitar feina a persones que d'altra manera estan directament en l'àmbit assistencial.
Justament un dels objectius del Club Créixer és impulsar la compra de productes i serveis a centres especials de treball, que recordem que són empreses on la majoria de la seva plantilla, més del 70%, són persones amb discapacitat.
Sí, de fet el Club Créixer és una eina d'aquest clúster, d'aquest àmbit de cooperació, i està obert a tothom, o sigui, tota persona, tot ciutadà, ciutadana, tota empresa es pot fer soci, és gratuït, i del que es tracta és de tenir un espai que fomenti la compra social responsable. Això és el que estem cercant, que les empreses, que els empresaris, per petit que sigui, vegi que hi ha productes, que hi ha serveis que afegeixen valor, que, a més de ser bons productes i serveis, estan creant ocupació a persones que, d'altra manera, doncs, estarien en un centre ocupacional, en un centre de dia, rebent una pensió, una prestació.
No sé si actuen com una mena d'aparador del treball que fan persones amb discapacitat.
No és el que més destaquem, perquè, de fet, les persones amb discapacitat poden fer tot tipus de treball molt bé. El que ocorreix és que necessiten suports per poder-ho fer molt bé. I, per tant, els productes són productes que molt probablement trobarem en una botiga i no sabrem que l'ha fet una persona amb discapacitat.
Ja.
El que volem, justament, és no marcar tant que està fet per persones amb discapacitat, sinó destacar, assenyalar el valor social i econòmic afegit que això aporta.
Però, senyor Vallarri, entendrà vostè que jo destaqui la importància de que hi ha persones amb discapacitat darrere.
A mi em sembla molt bé destacar això, em sembla molt bé, però vull dir que quan tu vas a comprar en una botiga,
sí,
no cal veure la persona amb discapacitat contínuament. O sigui, quan tu vas a comprar en una botiga o vas a contractar un servei, jo crec que és suficient que se sàpiga que aquesta empresa és una empresa social que està generant quelcom molt valuós per la societat, que és que les persones amb discapacitat o les persones amb dificultats, grans dificultats socials, tinguin feina.
Uh-huh. Tota la informació la trobem a www.clubcreixer.cat, senyor Vallarri.
És fàcil entrar.
Per qui tingui internet, www.clubcreixer.cat, què veiem aquí?
Aquí trobareu, d'entrada, a la part central, un catàleg. Un catàleg, només cal clicar, on hi ha tota la diversitat de productes i serveis que les entitats que estan associades a Créixer estan oferint. Aquest catàleg està organitzat per tipus de productes, de serveis, i és fàcil per un empresari, fins i tot per una persona, perquè tenim vins, tenim cava, tenim torrons, tenim arrugats, tenim un munt de productes. Hi ha grans entitats que estan treballant dintre la línia alimentària, o tenim la gent de teixidors que fan doncs, unes mantes magnífiques a Terrassa amb artesania pura i artística. I, per tant, no és només un tema d'empresaris o d'empreses, és també un tema de ciutadans. Els ciutadans poden localitzar aquí opcions de compra social que són perfectament satisfactòries en quant a la qualitat, però, a més, estaran fent ciutadania responsable, no?
www.clubcreixer.cat és el vostre web, tot i que teniu presència a les xarxes socials, també.
Sí, estem incipients, comparat amb alguns o algunes.
És que tot just neixen ara,
Sí, això un dels nostres companys va dir que en lloc de créixer poséssim néixer. Però potser és veritat.
La
cooperació sempre està naixent.
Uh-huh. Serveis del club. Vostè diu que qualsevol empresa, institució o entitat, fins i tot persona, es pot fer sòcia del Club Créixer.
Sí, això és fàcil.
Que és gratuït.
És gratuït.
Com? Com ens fem socis?
Doncs cliques a Club Créixer, te'n vas a Suma Créixer, que està a la dreta, i en allà cliques i et pots fer o amic o amiga o soci. Per fer-se soci, l'únic és que demanem que hi hagi un cert compromís de compra social. És l'únic que demanem. Mm-hmm. Però a partir d'aquí, doncs, t'hi fas i tindràs un conjunt d'avantatges dintre d'aquest tema de compra, però també pots obtenir doncs, guies, manuals, eines que et permetran organitzar millor la teva compra social.
I els serveis del club, per socis, per amics, amigues?
Els serveis del club bàsicament són aquests, o sigui, oferir un catàleg ben estructurat de productes i de serveis,
sí.
Però també el que us estava dient ara, o sigui, si és una empresa, trobarà tot un protocol, tota una guia per poder fer aquest tipus de compra, per poder estructurar aquest tipus de compra de manera més correcta. Per exemple, i si és una institució pública, també. Ara mateix tenim un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona i estem col·laborant amb tots els ajuntaments de la demarcació per tal de que puguin introduir clàusules socials. Doncs aquest seria un dels serveis que fem des del Club Créixer.
Molt bé. Senyor Ballarri, vostès diuen que volen un país més ric en valors, en justícia social, també en un desenvolupament de l'economia i la societat. Bé, tot això com a filosofia està molt bé, però com ho baixen al discurs pràctic?
Doncs treballem cada dia, matinant, allò que se'n diu, i acabant tard. O sigui, el discurs pràctic no és més que això, que treballar molt i procurar mantenir una coherència amb que la nostra finalitat és una, que és crear més ocupació per persones amb dificultats. Tot el que més són eines.
Doncs avui hem tingut a Catalunya Sense Barreres en Víctor Ballarri, director del Club Créixer, una eina que trobem a www.clubcreixer.cat, clubcreixer.cat, que tot just neix ara. Senyor Ballarri, desitgem moltíssima sort d'aquest club i que torni de tant en tant al programa.
Moltes gràcies,
Anna. Això és casa seva.
Un plaer, com sempre. Gràcies a tots.
Gràcies a vostè, senyor Ballarri. Nosaltres continuem aquí a Catalunya Sense Barreres, ara escoltant el calidoscopi de la nostra escriptora cega, Mercè Guiu.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
Un investigador portuguès, membre d'un equip de la Universitat de Cambridge, ha desenvolupat un procediment pioner per avaluar en ratolins la resposta al tractament de tumors. Els resultats publicats en la revista Nature Medicine confirmen la precisió d'aquest mètode. Segons l'investigador Tiago Brandao Rodríguez, que també havia treballat a Madrid en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, els tumors, per seguir creixent, utilitzen molta més glucosa que els teixits sans i això provoca un augment de lactat, que és la base de molts avenços científics en el diagnòstic del càncer. La troballa comença amb la medició de lactat, observant que només apareixien tumors i no en els teixits normals circundants. Aquesta tècnica permetria la detecció primerenca de la resposta al tractament del càncer i els avantatges no acaben en la precocitat, en l'avaluació del tractament, sinó, a més, en no emprar-se radiació ionitzant es pot fer servir el mètode successivament, sense conseqüències pel pacient. Poder comprovar l'eficàcia des de ben aviat del tractament utilitzat pot ser vital per la supervivència del malalt. This is the place to be on a night like this. The moon is shining on the silver sea where lovers kiss. So many times it was you and me. Oh, it's good to be here again. It brings back the memories of what you mean to me.
Escolteu Catalunya Sense Barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
I continuem compartint amb tu que ens escoltes aquesta tarda de dissabte o migdia de diumenge, ara al costat d'una bona persona. Abans que res, s'ha de definir així en Cisco Bages, que és un periodista social, solidari, durant molts anys ha estat a Com Ràdio, com sotsdirector del programa Tots per Tots, i ara el tenim aquí com a col·laborador, o sigui que de luxe. Però aquí amb una altra etiqueta, la de periodista de les causes trobades. Cisco, bona tarda. Què tal? Com estàs?
Molt bé. En el meu epitafi m'agradaria que posés això que has dit. Bona persona. Ja està.
Escolta'm una cosa, Cisco. Has perdut facultats des que has saltat de la ràdio pública? Pregunto.
No. Bueno, facultats sí, perquè vaig ser-me gran, però no. Jo crec que, com a mínim, personalment estic més entretingut, més divertit i puc venir a fer-te companyia, per exemple, cosa que segurament no hauria pogut fer quan estava treballant, no? O sigui que això de ser aturat té els seus avantatges, jo crec.
T'ha guanyat Ràdio Estel, com a bon periodista.
Bueno, Ràdio Estel no sé si ha guanyat, jo sí.
I demostra les teves capacitats explicant-nos què és això de les causes trobades. Quina és aquesta secció que trobarem cada segon dissabte o diumenge de mes?
La idea seria que causes n'hi ha moltes, que una de les conseqüències d'estar aturat és que et passes la vida davant de l'ordinador mirant internet i no pares de rebre gent que et demana ajuts per mil causes diferents, no? I d'aquestes causes, la major part de vegades molt entenimentades i molt justes, doncs n'hi ha tres que triarem cada mes per comentar-te-les a tu i als oients de Ràdio Estel.
Doncs el primer és un llibre, el protagonista del qual és Lluís, el viatge de Lluís. Per què has escollit aquesta causa trobada?
Perquè amb això de que tens molt de temps, doncs hi ha amigues i amics que treballen a les editorials que et truquen i et diuen, escolta, porto un autor aquí que ha fet un llibre que potser t'interessa i si vols fer alguna cosa, tot i que no tinc mitjans directes en els quals treballo com a freelance, doncs puc fer coses, no? I vaig conèixer el José Manuel Lluís, que és el pare d'un nano que quan tenia 12 anys va tenir un accident, es va clavar un ganivet pràcticament al cor sense voler, i va estar 20 minuts sense respirar, sense que el cor no li anava, mort, no? I això, clar, això afecta el cervell i, per tant, hi ha moltes conseqüències. I el llibre aquest és la història de com aquest pare i la família lluiten amb la malaltia del nano, la dificultat del nano per recuperar-se, per integrar-se, per rehabilitar-se, i és un llibre d'aquells que diuen en final feliç, no? I, bueno, m'ha impressionat molt i crec que és una bona experiència de com la lluita, el tesson, la tossuderia, pot vèncer moltes dificultats i per això l'he portat com una d'aquestes causes.
Una història impressionant que, a més, tu vas entrevistar, com has dit, el José Luis Gil. Què et va semblar el pare del protagonista d'aquest llibre?
Clar, jo em poso en la seva pell, perquè el nano aquest, el Luis, ara té exactament l'edat que té el meu fill, l'Héctor, no? I pensa, si tu passes per una situació d'aquestes, com ho viuries, no? I m'ha impressionat la fredor o la com una persona amb normalitat explicava el que li havia passat, no? Que clar, és terrible, no? Un nano mort, doncs, bueno, va estar en coma molt temps, després va anar recuperant a poc, va anar amunt i avall, va anar per tot el món provant, fent coses rares, ha creat una mena d'alternativa de que diu rehabilitació de tres eixos, amb el qual, doncs, li suggereix a tothom. A mi la sensació que m'ha quedat bàsicament és que quan et passa una cosa d'aquestes, el millor és agafar tu a la valenta i lluitar fins al final, perquè si aquest pare, en comptes d'haver fet aquesta actitud, s'hagués rendit, hagués dit, bueno, no puc fer res, no? Doncs segurament el Lluís s'hauria mort, no? O hauria quedat molt deteriorat, no? I en canvi ara aquest nano és fantàstic, toca el saxo amb el seu pare i, bueno, fan vida normal.
Va ser una sort, un miracle, tossuderia dels pares, com tu has dit? Imaginem un nen que es clava un ganivet al cor.
Sí, sí.
No ho sé. I queda mort 20 minuts.
Una mica de tot, jo crec, eh? Jo no crec en els miracles. Això a Ràdio Estel no sé si es pot dir, però...
Tu no creus i punt.
Ja, si no,
no dius que no existeixi.
L'expressió miracle potser és adequada, eh? Una miqueta per una situació com aquesta, perquè realment, clar, 20 minuts mort són molts minuts morts, eh? Però també influeix molt, doncs, això, que el pare m'explicava que estava a la UCI i perquè el nano es mogués una miqueta, doncs feia de tot allà a la UCI, no? Imagina't un paio que està a la UCI, que tothom allà amb aquell silenci, aquells pip-pip-pip de les màquines, no? I el pare, doncs, apretant-li el pit, tocant, fent soroll, amb una cosa li tirava gas fred per veure si es revifava, no? I els metges li deien, bueno, fes, bé, escolta, tot el que facis no està malament, no? O sigui que potser sí que és una barreja de tot, sort, miracle, t'assudaria i mira...
Segona causa, més de 120.000 firmes per la renda garantida ciutadana.
Ojalà, eh? Ojalà.
No sé si això és una causa perduda, si és com
no,
és que trobada.
No, jo crec que és una causa fonamental. Ja estic molt dedicat amb això i no només jo, eh? Hi ha a tota Europa moltíssima gent que està treballant amb aquesta causa. Hi ha gent que fa molts anys que deixa dir que això potser és una miqueta preocupant perquè hi ha gent que demana la renda garantida aquesta des de fa 10, 15 anys, no? I fins ara semblava que ningú els hi feia cas, no? I ara semblaria, potser perquè m'hi ficat més, no?, que podria funcionar, no? A Catalunya, 125.000 persones, que es diu aviat, han firmat una ILP, una Iniciativa Legislativa Popular, en defensa d'aquesta renda garantitzada ciutadana, perquè tothom tingui 664 euros al mes per sobreviure. Si tots tinguéssim aquesta quantitat, jo crec que el món estaria molt més tranquil, hi hauria menys bufetades, ens barallaríem tots menys. no és que sigui una quantitat que permeti fer cap bogeria, però permet, jo crec, més o menys sobreviure en dignitat, i jo crec que es pot fer, i el que em sap potser una mica més de greu és que qüestions com aquesta no tenen una presència suficient important als mitjans de comunicació i queden d'altres per davant, quan això jo crec que seria una de les bones solucions pels problemes que patim.
Vinga, la primera en la frente. 664 euros per tothom. Qui treballaria, llavors?
Pues, suposo que la gent que volgués treballar, no? Aquesta és una de les...
Per guanyar moltes vegades el mateix.
Bueno, el problema jo crec que és que si ara tu vas a un bar i et diuen, escolta, donem 500 euros per treballar 12 hores cada dia, tots els dies de la setmana, i et trucarem sempre que vulguem, i tu has de venir perquè si no vens em vindrà un altre que cobrarà 490 euros, no? Pues tu tenir la dignitat de dir-li, pues no. No vinc perquè ja tinc 664 euros que em permeten fer això que vostè em diu, no? Si me'n dona 1.000, doncs vindré. I aleshores la gent potser treballaria amb una major quantitat. No? Aquests 164 euros, clar, si tu tens... Tampoc és que no acceptis cap feina. La ILP no vol dir que si et donen una feina que tu em cobri una quantitat digna i que tingui a veure amb el que tu fas, no l'hagis d'acceptar. Jo crec que sí que la gent treballaria.
Hi hauria diners suficients per pagar aquesta renda?
I tant, hi hauria diners suficients. Home, què són? Això que són 2.000, 3.000 milions d'euros? Escolta, això... El Banc Central Europeu posa la màquina a pedalar durant un parell d'hores i funciona. La gent que diu que no hi ha diners és la gent que en té molts i no els vol repartir.
Si tu assegures que hi hauria diners per pagar això a tothom.
Per pagar això a tothom i per pagar, per exemple, a Suïssa, que et demanen 1.000 euros al mes, i a Alemanya, que també demanen per la mateixa cosa 1.000 euros al mes. Doncs, perdó, a Suïssa et demanen 2.000 euros al mes. Hi ha diners, el que passa que els diners els queden els que no els volen repartir.
Bé, això és una ILP, com tu dius, que s'ha presentat al Parlament de Catalunya, però quin futur, quin recorregut de llarg termini tindrà?
Dependrà dels polítics que s'ho prenguin en sèrio o vulguin deixar de banda, i dependrà també de la pressió popular. Per això em queixava dels mitjans de comunicació, que potser haurien de prendre més seriosament la defensa dels ciutadans en comptes de la defensa dels interessos de les persones que paguen els mitjans en els quals treballen.
Sol que estàs tu per reivindicar això.
Jo
i abans, quan estaves a la ràdio pública, estaves molt ocupadíssim.
Jo i 125.000 persones més que han firmat això a Catalunya. Eh?
Aquí està. Escolta'm, dius que necessitem...
Has firmat tu?
Home, tu què creus? Tot el que tu em demanis té el sí per endavant. Dius que el futur d'aquesta ILP doncs, vindrà determinada, entre altres coses, pels polítics. Polítics com Mandela, potser? La tercera causa trobada.
Segur, clar. El Mandela...
S'ha anat?
No puc dir res nou que no s'hagi dit aquests dies, segurament, perquè se n'ha parlat molt, però em semblava que ja que venia tot just uns dies després de que ell es morís i que és un dels referents en els quals les causes justes estan pràcticament, clarament definides, doncs havíem de parlar del Mandela, no? Tant de bo hi hagués molts Mandeles al món, no? I una persona que es passa 27 anys a la presó i que surt sense necessitat de... disposat a rehabilitar, a treballar amb la gent, aconsegueix que la seva causa triomfi, que els blancs i els negres doncs, convisquin aquestes imatges que hem vist aquests dies de blancs i negres abraçats, doncs és un èxit, és un referent, és la causa trobada per excel·lència, no? I també és veritat que totes les vides d'altres persones tenen alts i baixos, hi ha moments millors i pitjors, però vaja, la Mandela jo crec que era una peça fonamental, no podíem començar les causes trobades sense fer alguna referència. No?
I tant. Escolta'm, Cisco, i el país, l'Àfrica del Sud, com està avui?
Pues no està massa bé, no? No ja es va veure en el cerimonial que vam fer de comiat en aquell estadi que van passant tantes coses tan divertides, no? El president del país actual, Jacob Zuma, quan va sortir el van escridassar, és a dir, que la gent no està massa contenta.
No.
O sigui que una cosa és que s'hagi desaparegut l'apartheid, una cosa és que Mandela sigui un dels premis Nobel més justos i més justificats de la història dels premis Nobel, i un altre és que Sud-àfrica encara continuï tenint moltíssims problemes.
Escolta, i t'has va fixar que es va aprofitar aquest acte perquè cascú digués la seva, no? Aprofitar políticament per deixar el missatge.
Però l'únic que va parlar bé va ser l'Obama, Tots els altres van dir frases fetes, no s'havien preparat, el Rajoy va dir que havia llirava molt a l'estadi perquè havia jugat a futbol i havia guanyat a l'Espanya, i que cascú anava dient tonteries, no? L'únic que s'ho va prendre seriosament jo crec que va ser l'Obama, que va fer un discurs molt ben trebat, molt maco, molt agradable i molt sincer, i tant de bo l'Obama segueixi amb aquesta línia i no amb altres errors que cometa com a governant.
Cisco Bages, quina sort tenir-te al programa. T'espero el segon cap de setmana del mes de gener.
Bueno.
I ara mira, et quedes i m'ajudes a entrevistar la síndica de greuges de Barcelona.
Jo que t'agraeixo.
Tu d'això en tens molt,
Sí? Bueno, jo tinc alguns greuges, sí.
Molt bé, vinga, gràcies, Siscu. Nosaltres continuem a Catalunya Sense Barreres, ara amb ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Les escoltem amb la veu de la Dolors Garcia mentre la síndica de Greixa s'instal·la al nostre estudi. Bona tarda,
Molt bona
Dolors.
Tarda, Anna. A SSC Inserta aquesta setmana estem fent recerca d'un perfil de venedor o venedora telefònic per a una important empresa del sector cosmètic. El treball es podrà fer des de casa. Es requereix experiència mínima d'un any en venda telefònica i nivell alt d'italià. S'ofereix una jornada completa amb horari partit de matí i tarda. El salari aproximat és de 1.200 euros bruts al mes i contracte d'obra i servei amb possibilitats indefinits. També estem buscant per Barcelona Ciutat un teleoperador o teleoperadora, però només per recepció de trucades, amb experiència valorable en l'atenció de trucades o de recepcionista. És necessari tenir un bon nivell de català i ofimàtica a nivell d'usuari. S'ofereix un contracte de substitució per jubilació, amb el que hi ha possibilitats d'indefinit. L'horari seria de dilluns a dijous, de 8 a 3 de la tarda, i divendres de 8 a 4 de la tarda. L'incorporació serà abans del 20 de desembre. I ja per últim, busquem venedors, venedores per botigues de jardineria i bricolatge a Badalona i Sabadell. És imprescindible bona capacitat física i habilitats per fer una bona atenció al client. Oferim contracte a jornada parcial de 12 i 30 hores setmanals amb horari de tarda. I per finalitzar, ja sabeu que les persones interessades en aquestes o d'altres ofertes laborals han d'estar en situació d'atur i tenir el certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33%. Salutacions des de SSC Inserta fins la setmana vinent.
Gràcies, Dolors, per tots vosaltres. Si voleu més informació d'aquestes o d'altres ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat, www.portalento.es, www.portalento.es, o al telèfon d'Inserta Catalunya, 93 238 49 49, 93 238 4949.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
I continuem a Catalunya sense barreres. Serà al costat de la síndica de Greuges de Barcelona, la senyora Maria Assumpció Vilà. Què tal? Bona tarda, benvinguda. Quina
Hola,
alegria de tenir-la.
Hombre, i per mi també, tornar-te a retrobar després de molts anys.
Una síndica al programa, estem defensats, senyora Vilà.
Intentem.
Maria Assumpció Vilà ara és síndica de Greuges de Barcelona des de l'any 2010, però el cert és que tota la seva trajectòria professional ha estat vinculada al tercer sector.
Pues sí, he portat molts anys i ara, doncs, diguéssim que he canviat, però també amb la mateixa, diguéssim, amb la mateixa il·lusió i amb la mateixa finalitat, ara actualment, doncs, de defensar els drets de la ciutadania de Barcelona concretament. Però sí que és veritat, doncs, que treballar amb les persones i per les persones ha sigut, bueno, la meva finalitat, d'alguna manera.
Molts anys en diferents àrees de voluntariat oncològic a la capital catalana i també d'atenció a la gent gran. I després vinculada a la Federació Catalana del Voluntariat Social. Vostè coneix bé la realitat social del país?
Bé, fins on podem arribar, sí que la conec. La conec perquè, bueno, són molts anys i des de diferents aspectes, com molt bé has dit, no? Des de la Federació, evidentment, des del punt de vista de voluntariat, doncs vaig aprendre moltíssim, perquè és el que sempre diuen, no? I tots els voluntaris acostumen a dir, quan porten un temps fent voluntariat, que és clar que han rebut més que no pas han donat, no? En el meu cas, doncs, també realment vaig rebre moltíssim. Vaig començar amb voluntariat de base i després, doncs, bueno, he portat la gestió durant molts anys, però també ha sigut satisfactòria perquè sense aquesta gestió, doncs, tampoc es podia fer l'altra. Per tant, la gestió també m'ha reconfortat molt.
Síndica de Greuges de Barcelona des de l'any 2010, aquesta institució té la funció de defensar drets i llibertats de ciutadans i ciutadanes de Barcelona. Això és molt bonic,
sí.
Senyora Vilà, però vostè després com li diria amb l'administració pública?
Bueno, els hi dic clarament perquè precisament, doncs, hi ha aquesta llibertat, no? Que tot i ser una institució que d'alguna manera està lligada a l'Ajuntament, però doncs, tens que tenir, no sé si la valentia o la sinceritat de valorar quan una persona presenta una queixa, valorar què és el que diu, què és el que li ha passat, mirar les lleis, si està d'acord amb la llei o no n'està, i després veure si l'Ajuntament ha actuat en conseqüència. Si ha actuat malament, se li ha de dir, i si ha actuat bé, doncs també se li ha de dir, no? Aleshores, a mi sempre m'agrada també comentar que és a totes les persones que viuen a Barcelona o que estan de pas a Barcelona, no? Amb qualsevol problema que es trobin, de qualsevol actitud de l'Ajuntament de Barcelona. Això també té que quedar clar. I que moltes vegades, doncs, esclar, com que les nostres decisions no són vinculants, doncs, no frustra, però sí que preocupa, no? Perquè hi ha coses que les veus tan clares i que les demanes i que veus que no poden ser o que no són.
Un col·lectiu com el nostre, les persones amb discapacitat i malaltia mental, en constant reivindicació de drets i llibertats, presenta moltes queixes a la síndica de Greuges de Barcelona?
No, en presenten molt poques, per tant, jo penso que aquests micròfons són una oportunitat per poder-ho explicar i perquè ens coneixin. Jo crec que amb la situació que hi ha, les queixes amb aquest aspecte i amb aquest tema són poques. Moltes vegades doncs, també passa primer doncs, que potser no els hi arriba la nostra existència i després també pot passar de que no hi confiïn, en el sentit de dir, bueno, tots són iguals i aquest mateix desànim que hi ha en general doncs, també pot ser que provoqui això, no? De dir, bueno, no servirà de res, no cal que perdem el temps. Bé, no és així, serveix, si més no, primer de tot escoltem a tothom. Després, a partir d'aquí, veiem què podem fer i jo crec que moltíssimes coses les hem solucionat i si no estem lluitant per aconseguir-ho.
Doncs imagini una persona amb discapacitat o malaltia mental que ens estigui escoltant i que tingui la sensació de que s'han vulnerat els seus drets o s'han retallat les seves llibertats. Mm-hmm. Què ha de fer per adreçar-se a la síndica de Greuges de Barcelona?
Doncs bé, pot venir a les nostres oficines, ens pot telefonar, pot enviar per mail. Jo sempre recomano que vinguin personalment i que expliquin el cas, no? Perquè no és el mateix doncs, que poder atendre una persona que li pots respondre, preguntar i respondre, etc. Pots tenir un diàleg, no és el mateix que enviar un paper explicant la queixa, que també, i que moltes vegades doncs, hi ha queixes molt fàcils de poder entendre i no calen potser preguntes, però jo diria que en el cas que estem parlant és important doncs, tenir un diàleg i conèixer molt bé el cas per poder-lo treballar i per poder-lo discutir. Per tant, es pot venir a les nostres oficines, si vols, doncs ara diem els telèfons i a través de la web o personalment. Però jo aconsello sempre que telefonin, que demanin una hora, nosaltres estem en hores d'oficina normal, no tanquem cap dia de laborable, diguéssim, i per tant doncs, podem atendre directament a qui vulgui venir i qui confiï en nosaltres.
Fixi, senyora Vilà, que ens sorprèn que sigui una institució tan càlida i propera a la persona, perquè avui en dia tot és online, has d'escriure a un e-mail genèric o trucar a un call center on et respon una persona, o sigui, difícilment et diuen, vine a les nostres instal·lacions, explica el que et passa en persona.
Sí, és que aquest contacte, a veure, les noves tecnologies, evidentment, que serveixen per molt, les utilitzem tots i són meravelloses, no? Els que venim d'una altra època, ha sigut un avanç tremendo, no? Però això no deixa de cap manera de banda de que el tracte personal i l'escoltar, perquè ens estem trobant amb que quan comencen a explicar què és el que els està passant, el seu problema, doncs penses, ostres, no podrem fer res per ells perquè és un tema o que no és nostre, perquè, clar, no arribem a tot arreu, o que no és nostre, o que la llei doncs, és la que és i no ens podem sortir d'allà. Però, en canvi, seguim escoltant aquella persona i segur que potser té altres problemes que inclús no hi ha caigut ni ella mateixa, no? I que, per tant, doncs, és important de que se l'escolti, de que es dialogui i que si no podem fer res, diguéssim, oficialment, sí que la podem derivar, fem assessoraments i, a més, se sent escoltada.
El Sis Cubages em diu, Anna, digues on he de presentar-me demà mateix a fer la meva queixa. O les oficines de la síndica, on les tenim?
Sí, estem a la Ronda Sant Pau, número 43, estem per allà a prop del Paral·lel, a prop del Mercat de Sant Antoni també, és un lloc amb accessibilitat, lògicament, i que és fàcil d'arribar-hi també, no? Hi ha molt bones comunicacions i, per tant, doncs, allà estem tots els dies esperant doncs, que vinguin a presentar-nos els problemes i a veure quina solució podem trobar.
S'ha d'anar a demanar hora al 93-413-2900. Sí. Demanar hora al 93-413-2900, és el telèfon de la síndica de Greuges de Barcelona. Es demana cita i anem allà a fer què? senyora Vilà?
Bueno, doncs exposar el greuge o el problema que creuen doncs, que s'està vulnerant algun dret d'aquella persona, no? Nosaltres, precisament, a veure, tots els temes, evidentment, doncs s'han d'atendre i qualsevol problema que tingui una persona, amb ella li preocupa molt i a lo millor doncs, a un altre li semblaria que és una cosa que no té importància. Però, per exemple, una sanció de trànsit doncs, bueno, té la importància que té, és econòmic, no? Però moltes vegades, i nosaltres hem notat molt això, no? De 2 o 3 anys cap aquí, que doncs, abans potser posaven una multa, la gent pagava 100 euros o 80, el que sigui, i ja està. Ara no, com que hi ha la situació que hi ha, doncs inclús amb aquest tema econòmic també es nota, no? I es presenten doncs, més queixes. Aleshores, a veure, és important perquè aquella persona 100 euros li poden representar un gran esforç. Però després hi ha els temes socials i els temes personals que realment són els que colpeixen, no? La gent que s'està quedant sense habitatge, les persones que s'estan quedant doncs, que sense recursos, primer els hi falta la feina i això doncs, és una cadena. No? I per això nosaltres també, com hem sentit aquí, estem reivindicant la renda garantida de ciutadania. I hi ha una proposta d'un partit que està a l'oposició en l'Ajuntament de Barcelona que ha fet una proposta seriosa i em consta que s'està estudiant almenys pels ciutadans de Barcelona, no? I que aquesta és una sortida i que això no té que perjudicar per res en el sentit de dir si aquesta persona s'apalancarà aquí perquè té això i no trobarà feina o no en buscarà, no? La feina doncs està com està i per tant aquesta ajuda és bàsica, que tothom té que tenir uns recursos per subsistir.
Doncs per apropar encara més a les persones amb discapacitat i malaltia mental, la institució de la Síndica de Greuges de Barcelona és que la Maria Assumpció Vilà ens acompanyarà cada segon cap de setmana de mes.
Molt bé.
Llavors explicarem ben bé, no tant les queixes, sinó sobretot com fer servir aquesta institució per part del nostre col·lectiu.
Sí? Està molt bé. Sí,
és aquest el compromís, oi?
És aquest, i bueno, per part meva, per part nostra, de tot l'equip, doncs nosaltres ho farem amb molt de gust perquè pensem doncs, que és un col·lectiu el que vosaltres treballeu, que també doncs, té encara mancances i que hem d'anar avançant i ho hem de fer entre tots.
Doncs 93 413 2900 és el telèfon de la Síndica de Greuges de Barcelona, 93 413 2900. Hi ha un web, www.sindicadegreuges.bcn.cat. També un punt de referència. En qualsevol cas, ens esperen allà amb els braços oberts, veig,
I
com
tant,
a mínim.
I tant que sí.
Moltes gràcies, Maria Assumpció Vilà, per ser-hi amb nosaltres. I per aquí continuem. Ara arriba el temps de tertúlia amb les persones amb malaltia mental. Pausa musical i continuem.
No quiero bailar contigo, sé que al final te haría daño, no, no puedo verte llorar, no quiero bailar, no quiero bailar contigo, sé que al final te haría daño, no, no puedo verte llorar.
Escolta. Catalunya sense barreres. No és igual si t'ho expliquen. Ana Hernández.
There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV's on.
I entrem ja en temps de tertúlia a Catalunya sense barreres, on cada segon cap de setmana de mes us acompanyaran les persones amb malaltia mental. Avui els nostres tertulians, sempre al capdavant, Fèlix Rocell. Què tal, Fèlix? Bona tarda, benvingut.
Hola, Anna, com anem?
Quina il·lusió. Aquesta que és la sisena, setena temporada que portes amb
sempre
vosaltres?
Sempre la setena ja.
La setena ja.
Passen els anys i estic molt content aquí.
Oi, nosaltres que estiguis al capdavant d'aquest grup, on continuem amb el Nacho Quadras. Què tal, Nacho?
Hola,
com estàs? Com has iniciat aquesta temporada?
Doncs bé, millor que l'altre.
Sí? Les coses van en positiu, cap endavant.
Van en positiu, sí, van en positiu.
També tenim dues noves veus, la de la Maria Ruiz, que és l'única dona de la taula. Maria, què tal?
Hola, bona tarda.
Alguna vegada havies vingut a la ràdio?
No, és la primera vegada i, bueno, contenta aquí de compartir aquest espai.
I què tal? Com ho portes?
Bueno, d'aquella manera.
Avui ets la dona de la taula,
sí,
eh?
Sí,
t'has d'imposar.
Això mateix.
Tot i que trobo molts nerviosos els nois, com el Cristian Clemente, que també debuta avui. Què tal, Cristian?
Bé, però estic una mica nerviós.
Estàs una mica nerviós? Com descriuries aquests nervis?
Home, és la primera vegada que parlo amb una ràdio així, i...
Està mentint perquè és la segona vegada, eh?
Bueno, sí.
Ah, val. I la primera quan va ser i on? Perquè amb mi no.
A Ràdio Nicòsia.
Sí?
A Ràdio Nicòsia de Ràdio Contrabanda. Vaig parlar un dimecres a la tarda.
I també nerviosa allà?
Com avui a la tarda. No tant perquè com és una ràdio lliure no imposa tant, però aquí amb aquests micros i tot i el tipus d'estudi que és imposa una mica.
Però aquí intentem que et sentis lliure, també. Això és com casa teva a partir d'ara.
Vale.
Vale?
D'acord.
T'has de sentir com a casa. Llavors, per situar una miqueta als oients, aquesta tertúlia la fan persones amb malaltia mental i a cadascuna li passa una cosa. Al Fèlix, què li passa? Ja sabem la teva història, però recorda-la una mica.
Tinc un trastorn esquizoafectiu.
Uh-huh. Nacho.
Jo tinc esquizofrènia paranoide.
Uh-huh. Maria.
Jo també, esquizofrènia paranoide.
I el Christian?
Jo tinc el trastorn obsessiu-compulsiu i psicosis atípica.
Vale. Per tant, a cadascú de vosaltres us passen unes coses diferents. Entenc, sí. No?
Més o menys.
Sí. Sí. Bueno, sí.
Podeu posar-me un exemple de coses que us passin pel vostre trastorn? Fèlix.
Bé, jo el que tinc és el que em passa, diguéssim, és que, per exemple, de tant en tant em deixo portar per la imaginació, però jo m'ho crec el que penso. Crec que és real. Tinc creències errònies.
Un exemple.
Puc imaginar que darrere d'aquesta paret n'hi ha un terrorista islàmic.
Per exemple.
Per exemple.
Tot i que això està reconduït amb la medicació, habitualment.
Normalment, faig una vida bastant normal, però tinc dies que se me'n va una mica la olla, per dir-ho en termes col·loquials.
Amb terroristes islàmics?
I tot, sí.
Ai, Déu meu senyor. Nacho.
Bueno, jo tenia... Bueno, i tinc tendència al complot i a la confabulació contra mi. Llavors, tot el que... Per exemple, les converses del carrer o converses d'un bar, puc pensar que són per mi. Jo ara, amb la medicació i amb el tractament psicològic, doncs molts cops em freno i dic no és per mi, és perquè són gent que està xerrant o gent que no... Però això és el meu... O sigui, jo vaig arribar a tenir una sensació de complot molt bèstia, fins i tot que, bueno, vaig tindre al·lucinacions i vaig tindre de tot, no? I ara el que tinc és aquesta tendència, però, bueno, com no tinc estrès, doncs no se'm desenvolupa la part paranoica, no? I, però en el moment que tinc una mica d'estrès, de seguida penso, aquests estan parlant de mi.
Clar, perquè a més, Nacho, tu eres director financer.
Sí. Sí,
per tant,
sí.
Molt relaxat el món de les finances no ho és pas.
No, era terrible. Bueno, jo de fet crec que vaig brotar per la feina de director financer. O sigui, estic convençut. El que passa és que ara és alguna màquina com que no pots parar, no? O sigui, és com un danyo que t'han fet, un mal que t'han fet... I és una lesió que et queda per vida.
Vaja, que tu convides la Maria a prendre un tallat i penses que el cambrer està parlant de tu.
Exacte.
I què diu?
Pues sempre és contra mi o se'n riu o... Però bueno, això normal ho estic parlant en èpoques d'estrès, eh? O sigui...
Jo voldria dir que això dels diagnòstics és molt relatiu, perquè jo fa 30 anys també tenia esquizofrènia paranoide. Però els diagnòstics evolucionen. I a vegades et diagnostiquen d'una cosa que en aquell moment és veritat, però 10 anys després tens una altra. I, per exemple, això que diu els complots del Nacho, a mi em passava fa 20 anys. Creia que tota la empresa estava contra mi.
Ja. Yeah.
Però vull dir que això dels diagnòstics...
És una cosa que evoluciona.
I és una cosa relativa.
Ja. El cas és que la Maria l'havia convidat al Nacho a un tallat i estava amb ell i ara em dóna peu a preguntar-li, Maria, tu què et passa?
Estaríem els dos iguals.
Sí? No em diguis ara.
Estaríem els dos iguals pensant que el cambrer és un espia i ens vol fer mal o em vol fer desaparèixer.
Mira, no us convido un tallat, ja està.
Ens agraden els mateixos llibres, o sigui que...
Vale, un got d'aigua a Ràdio Estel, és el que hi ha.
He de dir que...
Sí, digues, digues.
Se m'ha anat.
Se t'ha anat, ja et tornarà, això passa molt. A la ràdio, a la tertúlia, diem que és un blanc. Sí, t'ha vingut un blanc i llavors arriba el Cristian i et fa com demà. Cristian, a tu què et passa? Dius que tens un trastorn obsessiu-compulsiu?
Sí.
I això què és?
Doncs que tinc obsessions. Doncs que tinc obsessions, manies i rituals. Sí. Doncs no sé, per exemple, pues... bueno, explico...
Les noies.
Un exemple que vulguis compartir amb nosaltres.
Això és molt popular, això de les noies.
Bueno, no, obsessions més... A veure, per exemple... doncs per... quan faig el llit al matí, pues... tinc una sèrie de rituals i, doncs, per exemple, el llit, el desenganxo de la paret, ha d'estar desenganxat per fer el llit. O, per exemple, no puc tenir el mòbil... Abans tenia el trastorn, sí, però ara... que no puc canviar-me de roba per sortir al carrer o fer les coses del matí, doncs amb el mòbil engegat. Haig d'apagar el mòbil, perquè si no em posaria tan nerviós que començaria a cridar.
Ja. Pots ara ho tens apagat, el mòbil?
No, el tinc en silenci.
Va, apaga'l, perquè mira si et truquen ara, perquè t'estan sentint a la ràdio, imagina't.
Sí.
Jo volia dir que, bueno, que jo en el meu cas,
sí,
i amb altra gent sé que també, quan tens el brot passen aquestes coses, però un punt estàs medicat i estàs fora del brot, la vida és completament normal, vull dir, podem fer coses completament bé i sense tenir aquests pensaments ni aquestes idees, per lo menys tan acusades com en el brot, no?
Per tant, sí que podem anar a fer un tallat.
Sí, sí,
perfectament.
Sí,
hem fet molts, de fet.
Sempre que no tinguem un estressor.
Un estressor, sí.
Sí, l'estressor és el que ens fa brotar la paranoia. O... jo, a mi m'ha passat que em va sorprendre que vaig estar fent una sèrie de coses i em vaig estressar de cop, i de cop i volta em va vindre com la repetició del brot, saps?
Mm-hmm.
Una mica...
En totes les coses que us passen, la majoria de vegades no us passa res, però algunes vegades sí. Amb tot això anem a veure la socialització. Com la porteu? Les relacions socials?
Jo les porto malament, jo fujo.
Directament, fugida.
Fugida total de les relacions socials. He d'obligar-me a mi mateix a fer relacions socials, perquè si no m'allaria completament.
Mm-hmm.
Jo bé, jo tinc necessitat de relacionar-me socialment. El que sí que de vegades... pues, tinc necessitat de recollir-me com un cargol a casa, al llit, i aïllar-me, però sí que m'agrada. El que passa és que tinc aquest 50% també de cargol, no?
Jo tinc molta necessitat de socialitzar-me, d'estar amb gent, no?, perquè ho porto malament estar sola, però, per altra banda, em costa, vull dir... em costa bastant estar en grup, i si no el conec, tinc el que deia el Nacho, el punt estressor, no? O sigui, començo a cavilar, que estan parlant de mi, que no sento bé el que estan dient, i llavors, doncs, entra en joc tot això.
Jo també sento la necessitat de que necessito relacionar-me amb gent, necessito parlar, el que passa que... també a vegades, pues, m'agrada aïllar-me, m'agrada estar sol, i també m'ho passo bé sol.
Jo que m'he passat nits i nits sol, arribava a casa potser a les 9 del vespre i em dormia a les 7 del matí, i tota la nit sol, he d'obligar-me, i ho faria cada nit, però he d'obligar-me a fer un horari normal per compartir les meves hores diurnes amb la gent.
Us pregunto tot això perquè ara arriben les festes de Nadal i hi ha moltes trobades socials, amb amics, amb família, hi ha sopars, hi ha dinars, també la resta de l'any. Com porteu aquestes trobades?
Bé, ara millor. Abans estava una mica cansat de la família, però ja fa anys que la cosa està molt millor. I, vaja, a mi m'agrada, m'agraden aquestes trobades al Nadal.
Jo m'ho porto malament, perquè tota la meva família està disgregada. Els sopars i els Nadals, els Nadals, tot això ho celebrem en petit comitè amb els meus pares, la meva germana i el seu marit. I se'm fa trist perquè penso tota la resta de família, per qüestions, per tonteries, doncs no es fan sopars o dinars familiars i perd una mica l'encant, no? Per, la meva mare no està molt bé i s'obsessiona amb com actua la família de la meva, de la meva tia, i és, llavors a tu et crea una certa com angoixa, no? I també una mica amb els amics, que és el cap d'any que celebro, també em noto una mica malament perquè ells tenen fills, tenen família, tenen la vida muntada i tu estàs fora de lloc i, bueno, una uh-huh. mica trist.
Jo ho celebro amb els meus pares, el meu germà i el meu nebot, que té 4 anys ara, i la veritat és que jo tinc ganes de que arribin aquests dies perquè ens veiem, estem més estona junts, bueno, estem... parlem de coses del passat, del futur...
T'hi apuntes, bueno. Maria.
Sí, jo m'hi apunto.
I jo, doncs, ho celebro amb la meva mare, que també, clar, l'altra família estem tots dispersats, disgregats i sí. distanciats. Molt distanciats.
Però vaja, trobo que cap de vosaltres fugirà d'una celebració de Nadal, oi que no?
No, això no.
Sembla
no.
que us quedeu. Per tant... Mireu, sí. ha arribat al final de la tertúlia. Al gener m'ho expliqueu, com ha anat tot plegat, no?
Sí.
Què us sembla?
Molt bé,
sí?
molt bé.
Doncs moltes gràcies, Maria, Cristian, Nacho i Fèlix, per acompanyar-me en aquesta tertúlia de la salut mental. Ha estat un plaer tenir-vos. Una abraçada. Adéu. Que vagi bé. Vosaltres, amics i amigues, sigueu persones felices i solidàries. Tornem dissabte i diumenge vinent.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. A Ràdio Estel triem amb cura la nostra música perquè tu en gaudeixis al màxim. Aquestes festes, cada cançó i cada ritme et sonarà millor, et sonaran especials. A Ràdio Estel posem música al teu Nadal. Ràdio Estel, la música només per tu.
Són